Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Entrem a la recta final d'aquest Sant Cugat a fons d'avui dimarts i donem la benvinguda al Jaume Espina, que ens torna en aquest nou any amb més històries de Sant Cugat. Jaume, benvingut.
Pues sí, més històries de Sant Cugat.
És que en tenim...
En tenim moltes, en tenim moltes, i afortunadament trobem gent amb moltes ganes de compartir la seva història amb el poble.
I quina sort que tenim que ens ho puguin explicar, no?
I tant.
En primera persona.
I tant, perquè avui tenim la Rosa Puig Caldés, que és 87 anys, filla de Sant Cugatencs, neta de Sant Cugatencs, besneta de Sant Cugatencs, o sigui, moltes generacions enrere, i que és, bueno, jo diria encara la propietària de...
Bueno, sóc propietària, però jo ja no ho porto.
Que és
ja porta la botiga la filla.
La filla, la Teresa.
Sí.
Però bueno, és de la Fabriqueta. La Fabriqueta és una botiga tèxtil que hi ha al carrer Santa Maria i que podríem dir, sense equivocar-nos, que és la botiga més antiga de Sant Cugat. Deu tindre més de 100 anys.
Si no en té més, 100 segurs, quasi. Diria, vaja.
I com es va muntar la Fabriqueta?
Pues mira,
perquè a Sant
Cugat
en aquell moment ja hi havia botigues?
A Sant Cugat en aquell temps només hi havia tres botigues, que era l'Antònia Julià, el senyor Paco, que estava dalt a la plaça del Mercat Vell, i la nostra.
I de què eren aquestes botigues?
De roba, de matratge.
Totes eren
sí,
de roba.
Però bueno, en aquell temps molts tocaven altres coses, perquè la nostra es va posar com un cicle petit, perquè hi havia merceria, hi havia perfumeria, hi havia sabateria i matratge, i roba de confecció de treball d'home, de pantalons de
pana. Sí, perquè llavors la confecció es limitava...
La roba de treball, perquè la gent s'ho feien. Abans no hi havia el saber que hi ha ara, perquè ara vas a provar-te una cosa i és perfecta. I abans no era tan perfecta.
Bueno, era l'època de les modistes,
sí,
dels sastres, de la casa que es treballava amb la màquina,
sí,
de cosir...
I llavors, pues, el nom de la Fabriqueta ve d'aquells, quan van venir, perquè el meu pare era fill de Tiana, però va venir aquí a Sant Cugat a l'edat de 3 anys. I llavors van posar una fàbrica en el carrer de la Lluna, tèxtil, que ells feien els teixits i llavors el duien a vendre a Barcelona, amb una tartrana, perquè no hi havia tren, i totes aquestes coses.
Però la Fabriqueta aquesta, la fàbrica tèxtil, era de la família o hi treballava?
No, era de la família.
Era de la família.
La va posar el meu avi. La va posar el meu avi, que només era una fabriqueta petita de tres telers, que alguns d'aquí s'han colgat, com deia el senyor Jaume, oi?
Sí.
Pues hi havien treballat dos o tres persones, que jo sàpiga del cert era la mare del Bernils, que havia sigut alcalde. La seva mare havia treballat a la fàbrica. Segons el senyor Jaume, també havia treballat Cabanes.
Sí, jo crec que sí, que per el que em van explicar un dia...
Pel Cabanes, podia ser la mare o podia ser el pare, que arreglés els telers. Això jo ja... D'això m'ho han explicat.
I aquesta fàbrica... Perdoni, Rosa. Aquesta fàbrica quant de temps va funcionar?
No et puc dir exactament el temps que va funcionar. Però va resultar que si el meu pare va venir aquí a Sant Cugat a l'edat dels 3 anys, als 12 ja se li va morir el pare. Amb això calculem pues, uns 9 anys. Devia durar, no?
Sí.
Més o menys. I llavors, esclar, el meu pare era massa jove per dur la botiga. M'entens? I van pensar, pues, posarem una botiga. I li van posar el nom que té, la fabriqueta.
Mm. Perquè era una mica amb relació a la fàbrica, vol dir que això és una mica
la fabriqueta. El diminutiu de la fàbrica.
I a més, molt a prop.
Molt a prop.
Vull dir, la fàbrica, estem parlant que al carrer de la Lluna,
sí,
que és el carrer, ara ho estàvem desxifrant abans d'iniciar la secció,
sí,
que és el carrer que va del carrer Xerri, que és un carrer petit, sí, fins a Francesc de Moragues.
Exacte. És aquell carreró estret.
Sí, que bueno, anava fins a lo que era la carretera de Barcelona, llavors.
Vaja, que si vas per les galeries de Santa Maria, vas a petar al carrer de la Lluna.
Al carrer de la Lluna, exacte.
Sí, sí.
I bueno,
la Rosa
doncs llavors el meu pare, quan se'n va anar de dependent a Barcelona per aprendre, diguem, l'ofici de botiguer, i quan devia tenir els 18 anys va venir, perquè ella, mentre ella estudiava, diguem, a Barcelona o aprenia, l'àvia duia la botiga. I quan, diguem, ell va aprendre l'ofici, llavors ja se'n va encarregar el meu pare. I el meu pare va tenir, mira, fins que jo, o més ben dit, fins que ell es va morir, llavors ho va portar la seva esposa, que era la segona esposa, i jo, doncs, quan va morir ella, llavors la vaig portar jo. Devia ser l'any, poder, 77 o... Una data més o menys.
També fa un grapat d'anys que esteu darrere el taulell de la fabriqueta, no?
Doncs el meu pare el va portar, ja et dic, bastants anys.
Ara, vostè em sembla que no hauria de fer cap mena de curs ni d'aprendre l'ofici, perquè ja el va aprendre sol a casa.
Sí, ja ho mamem, dic.
Sí.
Sí, és veritat.
Sí, perquè vull dir, ja ni que siguis un
marrex, ja,
ja està muntat.
Doncs llavors la vaig portar jo. O sigui, que ho van portar els meus avis, ho va portar el meu pare, ho he portat jo, i ara ho porta la meva filla, que són 4 generacions. I espero que algun dia ho pugui portar la neta, si és que li...
Però està per la feina, la neta, o no?
Mane?
Dic que si està per la feina. Bé, o això ella, dels negocis familiars, no...
Ella sí, perquè quan té festa la seva mare la fa venir a despatxar i li agrada, però la té els seus estudis. I ara, com que són joves, inspiren altres coses, potser millor, que no són tan esclaus, perquè una botiga és bastant esclava, eh? Uh-huh. No tens mai hores.
Ja m'ho imagino.
I com era Sant Cugat?
Ui,
quan es va muntar la fabriqueta. Quan es va muntar la fabriqueta...
Sí, que... Sant Cugat era petit, llavors, no sé els habitants que devia tenir. Però... Sí,
no més de
2.000
o...
La fabriqueta, esclar...
No m'atreviria a dir.
Sí.
Amb 3 botigues tothom la coneixia, la fabriqueta. Entens? Perquè era una de les botigues que tenia més, diguem, roba de pagès... roba gruixuda per fer caçadores, que abans la gent s'ho feien, vellut a peces, tota classe de teixit, perquè ells ja se l'havien fabricat, anem a dir, quan ho van deixar, els van comprar en altre lloc, però era una botiga que tenia bastant gènere.
I perdoni, Rosa, dic que quin canvi, clar, han passat molts anys també, però estem parlant del carrer Santa Maria, que ara mateix és dins de l'eix de vianants i en el centre comercial de la ciutat, que cada pas trobes una botiga, un negoci. Com ha anat canviant tot això?
Fins ara anem a dir, al carrer Santa Maria hi ha molta botiga moderna.
Uh-huh.
La nostra més aviat, home, no és antiga, però tampoc és modernisme. Però, en canvi, toquem molta cosa que els altres no tenen, perquè la gent s'han de vestir. Necessiten mitjons, necessiten samarretes, calçotets, que et diré, roba interior necessària. I totes aquestes botigues que hi han, No ho toquen, tot això.
Perquè és difícil subsistir dintre tota aquesta modernitat, bueno, ja, i els canvis que hi ha?
Sí, és una mica difícil, però en aquest sentit, com que tots els que venen a fer competició es posen tant al dia, doncs el pobre treballador necessita tot el que t'he dit i no ho troben, i han de venir
és a
la fabriqueta.
Mentre els moderns, ells estan en la seva lluita,
ah,
no?
Exacte.
A veure qui acaba venent més.
Qui
vostè tranquil·la, que com jo, que el gènere que té és el de tota la vida i el que es necessita.
No em faci gaire por.
L'altre dia, sí, que vaig vindre a la fabriqueta, a la botiga, la filla, la Teresa, m'explicava que va intentar en un moment determinat tindre gènere més modern. O sigui,
sí, fer un canvi, diguem.
Fer un canvi i va tornar a tirar enrere perquè la gent li venia i li deia: no, escolta'm, jo vull els mitjons aquells que tenies. Ah, doncs no els tinc. Pues, i han tornat una altra vegada al tipus de botiga,
sí,
que realment, ella té raó, la Rosa, vull dir, no n'hi ha a Sant Cugat. Trobes la merceria
deuen quedar, sí,
del Mercat Vell.
Poques, sí.
Ella, esclar, s'ha modernitzat en el sentit de que les prendes interior també s'han modernitzat. Perquè hi ha, què diré jo, roba acrílica, roba que abriga més que la d'abans, toca molts articles que jo no els tocava perquè puguin triar de samarretes, de calçotets, inclús mitjons. Però amb el sentit de prendes de fora, tenim molta competència i hi ha poca cosa d'això.
Si no,
mirem
no,
de fer...
No hi ha massa confecció.
Mirem de fer confecció de jerseis, que els toquem molt bé, de jaquetes, de senyora, de senyor... Tot això, doncs, també tenim cases molt bones que podem servir molt bé.
I que duri.
I que duri.
I que duri.
I que duri.
Ho esperem. Em comentaves que una de les coses que fèieu quan érem jovenets,
sí,
era anar a jugar amb una masia que hi havia a tocar del Pont Vell.
Sí.
Com es deien?
Aquella masia es deia Can Gatxet de la Riera. I els nanos que anàvem a jugar allà, pues, vam treure el mot del tio Malo.
Em sembla perquè... molt aquest.
Tio Malo.
El tio Malo, sí.
El tio Malo. Perquè, sí, és clar, com que li destrossàvem l'hortalissa o allà fèiem les diablures que podies, pues l'home sortia i ens amenaçava. I és clar, nosaltres, tota la quixalla, pues, mira, ai, que ve el tio Malo, que ve el tio Malo. Ja tocava molt dur, saps?
I on estava aquesta masia?
Estava en aquella carretera, a darrere el Pont Gros, on hi ha els mobles carrer,
sí,
més endintre, que passava la Riera, i aquesta masia estava a l'altre cantó de Riera.
Sí, estava més aquesta, cap a la Torre Negra, per dir-ho així.
Aquesta Riera venia del Golf. Aquesta riera, sempre hi passava, sí, sí, aigua, que venia l'aigua del golf. I llavors s'ajuntava amb la que venia del poble. Hi havia com una equis, per dir-ho d'una manera. I aquí, en el tio Malo, s'ajuntaven les rieres, que anaven a la Torre Negra. Bueno, continuaven, no sé, sí, on anaven a parar.
Bueno, tots els rierols que hi ha per
sí,
Collserola, i totes les fonts que hi ha,
exacte,
a Collserola, vinien de la Riera.
Sí.
I al cap a la fi, la Riera era una mica la carretera per anar a Cerdanyola.
Sí.
Perquè quan plovia no s'hi podia anar, i quan estava seca, doncs llavors s'hi anava
encara. Tot allò eren horts, jo ho he conegut, diguem, part de la carretera eren horts. Després hi van fer un cine, aquí a...
Sí, el xamfrà de...
Davant de...
A Francesc Moragan hi ha la botiga de Mister.
Carretera de Barcelona,
sí,
on ara hi ha la botiga...
El Mister. Allà, sí, hi havia hagut un cine.
Sí, amb una taca d'ou a la pantalla, que es va,
sí,
fer molt...
Sí.
Sí. Va estar molts anys. Sí, sí, sí.
I darrere del cine hi havia una sala, una espècie de terrassa,
Sí, que feien ball i totes aquestes coses.
I on se sortia a fumar?
Jo no sortia a fumar, clar. No, bueno, no.
Ah, també es fumava dins,
eh? Es fumava dins del cine, en aquella època.
Sí, sí, és veritat.
No hi havia problema.
I tot allò, aquell cantó de la Riera, tot eren horts. Jo he conegut tot fins al final de la Pollancada, tot allò eren horts.
Bueno, és que estava... El centre-centre era el monestir i la carretera, Cerdanyola-Barcelona, tot aquest trosset, perquè la part de l'estació, bueno, que encara no hi havia l'estació, allò també era...
Allò era també, l'estació era un escampat, perquè ja et dic, la meva àvia m'explicava de que allà a la plaça de l'estació havia sigut una era de vàter blat i que hi havia només una casa o dues, no hi havia més. Sant Colgat era ben bé un poble, poble de quatre cases, al principi, perquè ara... Imagina't les que hi ha, si les tinguessis de comptar...
Quatre cases cada pam. Cada pam hi ha quatre cases, no?
I tant.
I què més fèieu per distreure-us? Perquè m'explicaves alguna cosa d'anar a pescar a
Can Ganxet. Ah, bueno, sí, de quan érem joves, que també Mirassol era tot camp, que hi havia la casa de Can Ganxet, que era al principi de Mirassol. Agafaves la carretera... D'aquí anaves a passar a berenar, per dir la família, mira, ara anem a berenar. I el que érem la quitxalla, agafàvem una canya, posàvem un fil, una agulla de cap torçada, com si fos un ham, i mentre la família es reunia allà a berenar i això, la quitxalla anàvem a pescar peixos que hi havia allà, que quan arribàvem a casa ja eren tots morts, de la por de la punxada que tenien de l'am.
Però ja ha desaparegut tot allò, vull dir, ja no queda res ni
res, però ara a Mirassol no hi queda un pam de terra.
Rosa, com que veig que té moltes històries per explicar, potser l'haurem de convidar un altre dia que vingui.
Bueno,
perquè això... portem una bona estona xerrant, però és que se'ns acaba el temps.
Bueno, doncs ja n'hi ha prou per avui.
Per avui sí, segurament n'hi ha prou, però com que hi ha moltes més qüestions a explicar, perquè hi havia el tema de la relació de la botiga i la casa, sí, que és el que abans s'acostumava a fer, no?
Sí.
Tenia botiga, tenia la casa al costat,
sí,
i moltes
sí.
altres històries que també ens podrà explicar un altre dia. Està convidada.
Quan vulgueu.
Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos portat a la Rosa.
Jo, contentíssim de poder anar trobant històries de Sant Cugat.
Persones que vinguin.
Són joies.
Que són joies del poble i que al cap i a la fi ens demostren... Bueno,
com el nostre poble, passat, el que era, la nostra essència. Molt bé.
Faig un petit apunt. Avui han enterrat el Tomàs Grau.
El Tomàs Grau.
Que també era, sí, era una persona dels... de les...
que també tenia moltes històries.
Moltes històries tenia, també.
Llavors...
O amb el Tomàs Grau potser havíem jugat aquí a la plaça de l'Ajuntament, perquè era veí.
Doncs el nostre record també per en Tomàs en Grau. Ho deixem aquí. Vostès ja saben que demà a la mateixa hora, a partir de la 1, tenen una nova edició del Sant Cugat a Fons. Serà dimecres. Bon dia.